Va, 11:34, 6:34, obrim aquesta nova edició de la Tribuna Oberta, la tertúlia política quinzenal de Ràdio Illa. Avui us proposam doncs, aquest debat sobre els plantejaments amb relació a la gestió dels joves i nens que tutela el Consell de Formentera. És un assumpte extremadament delicat perquè estem parlant de persones desemparades i, a més, de persones vulnerables. Són menors d'edat. I això volem abordar amb la representant de Sènior de Formentera, Ana Cristina Costa. Benvinguda.
Hola, bon dia a tots.
Recordem també, exconsellera precisament de l'àrea d'Insular de Benestar Social. També amb la portaveu de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer. Molt bon dia.
Bon dia.
I també amb un altre exresponsable de l'àrea de Benestar Social, que és en Rafa Ramírez, en aquest cas avui com a portaveu del Partit Socialista. Molt bon dia.
Bon dia, Pepa.
Bé, ahir ens va explicar el president que teníem doncs, un total de 96 joves i nens tutelats pel Consell de Formentera i el que ens va exposar és que bé, a principis d'any doncs, teníem una xifra molt inferior. De fet, el mes de gener vam entrevistar Cristina Costa quan era consellera i ja ens va explicar ella mateixa que hi havia 26 joves en aquesta situació. Actualment són 96 i el que deia el president del Consell és que doncs, aquesta tutela sobre aquests joves suposa una pressió econòmica important per part del Consell Insular. Recordem que aquests infants estan en centres especialitzats, sigui a Eivissa, sigui a Menorca, en el cas d'un, o a Mallorca. I en aquest cas doncs, el president va fer una projecció, una estimació econòmica del que suposa doncs, aquesta tutela sobre aquests joves desemparats, que suposa aproximadament uns 230 euros per infant i dia, i això projectat a un any, si en tenim 96, doncs, seria al voltant de 7, gairebé 8 milions d'euros, i per això reclama doncs, suport al govern central i a més també recordem que a l'agost el govern balear va anunciar unes ajudes per precisament donar una mà als consells insulars en aquesta matèria, però ens va explicar ahir el president Llorenç Córdoba que aquestes ajudes pareix que tenen algun problema d'encaix legal perquè estaríem parlant d'una ajuda, una subvenció autonòmica que hauria de sufragar una competència que és insular segons l'article 70 de l'Estatut d'Autonomia. Bé, en parlant tot seguit, si us pareix bé, podem començar amb la darrera de les conselleres de Benestar Social, Ana Cristina Costa, endavant.
Cap problema. Bueno, simplement dir que és el moment que vàrem deixar la conselleria, que va ser en juny. En aquell moment hi havia 45 tutelats, va ser 25 en gener. Penseu que ser quasi un 100% una pujada des de gener fins a maig. I ara ha anat increixent, vull dir, si ara mateix hi ha 96, ho mateix. I estem cada dia més. Això ja ho vàrem... Quan era consellera, ja havíem parlat amb la consellera de Ramna, Catalina Síria, de Mallorca, del govern balear, que això seria un problema, que vendria més, que nosaltres estàvem sent una línia d'arribada de les embarcacions, i això, pel Consell, sobretot nosaltres parlàvem de Formentera, era una cosa bastant poc assumible. Penseu que els nostres recursos són limitats, nosaltres aquí no tenim policia nacional, nosaltres aquí serveis que hi ha cada vegada cert que duen més Guàrdia Civil quan hi ha les arribades, però hem de pensar que és una illa que som 11.000 habitants i no ens podem comparar amb Mallorca o una Eivissa, que tenen molt més habitants i més recursos. I això sempre nosaltres hem dit que encara que fóssim els consells insulars els responsables dels menors no acompanyats, no ens havíem de fer responsables, en tot l'econòmic i si no ens donen més recursos de personal, nosaltres no podríem fer cap pas endavant. El que sí que havíem parlat o les conversacions que havíem mantingut mentre era consellera en gener, o febrer va ser directament que darien unes subvencions en els diferents consells per ajudar-nos amb aquest increment que hi havia. És veritat que en aquell moment només havia presentat Formentera, havia presentat aquesta problemàtica i va dir que ho faria cara a tothom, perquè llavors si algú més s'avuia que ho hi pogués, anava per números i s'havia fet una mica... Però clar, nosaltres des d'aquell dia, que era febrer, fins ara ha pujat de 25 a 95, m'ha pareix que has dit.
96, així.
96.
Val la pena, en aquest cas, matisar que dels 96 n'hi ha 13 que no són migrants, sinó que són infants en situació de desemparament de Formentera, i la resta, els 86, sí que venen de la migració.
És que nosaltres, normalment, quan ho miràvem, fèiem la diferenciació, perquè els arraigats tenen unes coses especials que necessitem. Vull dir, tu tens que tenir-vos més vora la família, o intentam que estiguen més... que tinguem més contacte, també per nosaltres suposa, i si no en Rafa llavors em dirà si és bo o no, que les famílies tenen que viatjar per vores menors, perquè clar, tu tens que tenir una mica encara les relacions amb les famílies, i els menors arraigats, que per això dèiem arraigats, perquè tenen família Formentera o tenen alguns parents que viuen aquí, doncs no han de perdre contacte, no per qualsevol motiu se'ls hagi llevat la pàtria potestat, en els pares o en els que ho atenguessin, tenim que deixar que l'altra resta de família no pugui veure-los. No sé, és una miqueta complicat. Per això sempre faim una mica separat, perquè un migrant que arriba, que no és arraigat, tanta dona que visqui a Formentera, a Menorca, a Màlaga, que a Sevilla, per dir alguna cosa, sense ofendre ningú, perquè ells no tenen un arraigo. Els dona igual, tu és bon que els ajudis. I jo crec que aquí la problemàtica, nosaltres crec que hem d'ajudar, per això estem, hem de ser solidaris, passa que aquest problema se mos ha desbordat. Vull dir, a Canàries va passar en un nivell molt superior a nosaltres, però a nosaltres ja està arribant a un punt també que és complicat i aquestes arribades també mos saturen una miqueta...
Val la pena assenyalar que el president del Consell, que també està convidat a aquesta tertúlia, avui no podia venir perquè, segons ens ha explicat, tenia un compromís en la seva agenda. Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, endavant.
Sí, bueno, tots aquí parlarem avui de números en relació amb aquests menors no acompanyats, però jo crec que no hem de quedar-nos amb això, no? Amb aquesta part dels números, que darrere de tot el que estan parlant hi ha històries molt, molt dures i a més que aquests nens i nenes estan exposats a quedar desemparats, no? No deixen de ser nens i nenes i adolescents que han aconseguit arribar a la nostra illa ja vius, que ho hem de dir, que han aconseguit arribar vius, que no tots arriben, i han estat exposats a molts de riscos i moltes situacions molt, molt perilloses. Una situació que, a més, ha d'acabar amb una xarxa d'acollida d'aquests menors amb aquests riscos, no? Sempre sentim parlar també d'aquesta diferenciació, no?, entre els que li dono la raó, els que estan arraigats i els que no, però hem d'anar més enllà. És a dir, evidentment no serà tan important si viuen aquí o viuen a un altre lloc, però jo crec que el que sí és important que tractem a tots els nens i nenes de la mateixa manera, no? I que tots tinguin la protecció que es mereixen en aquest cas, perquè, vull dir, moltes vegades estem sentint altres partits polítics, el Partit Popular, que conjunt juntament amb Vox ha dut endavant proposicions i inclús, bueno, Vox que ha romput governs per mort d'aquest tema, on pues, no s'està d'acord. Jo m'agradaria recordar que aquesta ruta no és nova i que inclús aquesta ruta la fèiem al revés, si érem naltros que ens anàvem a Argèlia, no? I m'agradaria saber si de veritat algú pensa que ens agradaria que tractessin els nostres fills com alguns volen que tractem als que venen ara amb aquestes rutes migratòries. Dit això, evidentment estem en una situació molt complicada que va molt més enllà de Formentera, que de fet és nacional i és internacional i és mundial, on estan parlant única i exclusivament de les conseqüències, però no estan parlant de com hem de solucionar aquest problema. I, sobretot, el que està claríssim és que hi ha una sèrie de llocs que, per la seva situació geogràfica, pues estan en unes condicions on tenen una arribada superior d'aquestes persones migrants, no? En aquest sentit, pues, el que creiem des de Gent per Formentera és que qui s'ha de fer càrrec, qui ens ha de donar un cop de mà, i de fet s'està treballant amb això, és l'Estat i és Europa, perquè no es pot continuar d'aquesta manera, no? El que està clar també és que un lloc tan petit com és Formentera, pues, depenent de quan s'arribin, serà impossible poder fer tota la feina d'acollida que s'ha de fer des de Formentera, no? I sobretot, bueno, tornar a dir que no podem permetre que aquests nens i nenes siguin... pues al final condemnats, no? A la invisibilitat, a l'exclusió social, bueno, a patir tota una sèrie de discriminacions i podem parlar, pues, d'aquest tèrmin que s'utilitza molt, no? Els menes, que ja s'utilitza de manera molt pejorativa i de manera dolenta per parlar d'aquestes persones menors o que venen sense acompanyament.
Bien, bueno, és el... Yo creo que por centrar un poco el debate, estamos hablando de un debate de derechos humanos, ¿no? Y fundamentalmente, cuando hablamos solo de los niños, niñas, adolescentes, menores de edad no acompañados. España, como país, pues firmó la Convención de Derechos del Niño, que es de 20 de noviembre de 1989, con lo cual los menores, niños, niñas, adolescentes no acompañados, tienen el mismo tratamiento y tenemos la misma obligación de atenderlos que los nuestros. Los nuestros, quiero decir, los que crecen con nosotros, nos rodean, nuestros propios hijos, los hijos de nuestros amigos, de nuestros vecinos, los que suceden, ¿no? Entonces, yo creo que esto se olvida del debate, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Y por qué lo digo, no? Porque a esto y se habla el coste. Bueno, es que es el mismo coste. El presidente, había el presidente que me empieza a parecer una persona poco informada, ¿no? Hablaba, no sabe ni siquiera de cómo se produce el coste. Decía, depende del centro. No, no depende del centro. En Baleares, quien calcula el coste por día es el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, que marca un precio, porque la atención a cualquier menor, porque son iguales. Pero son iguales. Y los nuestros, cuando salen, o si estuvieran fuera, serían tratados igual que cualquier niño en Francia, en todos los países, en Estados Unidos, que ha firmado la Convención de Derechos del Niño. Es decir, esto es un acuerdo internacional. Ya está, es un tema de derechos humanos. Si lo metemos con el tema de dinero, pues el coste es otro tema, ¿eh? ¿Cuánto nos cuesta? Pero no se puede caer ahí, ¿no? Es decir, nadie se pregunta cuánto cuesta una operación de corazón. Y no todo el mundo necesita una operación de corazón, porque entendemos que es un derecho humano, la salud. Bueno, pues el bienestar de los niños es un derecho humano. Una vez marcado este ámbito de debate, hablemos. ¿El nivel de saturación que tenemos de recepción es mayor del que podemos gestionar? Absolutamente. En Formentera no teníamos, cada vez hemos ido ampliando, se ha ido ampliando el departamento de menores, porque esta realidad que de repente nos aparece, que era normal en Canarias, que en Ceuta, en Melilla, donde bueno, pues la situación es absolutamente grave, en Canarias hay 5.500 menores, que es brutal, en Ceuta hay otros tantos, es decir, bueno, pues es una situación humanitaria muy grave y que obviamente tiene un coste económico. ¿Cómo se repercute ese coste? Es decir, ¿es justo que los ciudadanos de Formentera asuman todo el coste cuando es su competencia? Primero es su competencia. El presidente decía, bueno, es que el Estado no hace su competencia. No, si la competencia es tuya. Es decir, el Estado, como bien sabemos los que hemos gestionado la administración, si tú haces algo que no es tu competencia, llega al interventor y te dice, no, que tú no puedes, ¿vale? Es una competencia del Estado. Es una competencia del consenso de Formentera. ¿Lo debe cargar todo el ciudadano? Yo no creo que no. Pero está la comunidad autónoma, está en estatuto de autonomía. Si el Consejo de Formentera no puede, estatuto de autonomía dice claramente que tiene que subsidiarlo la comunidad autónoma. Pero este señor dispara fuera, a los que no son los suyos. Ya está. O sea, esto es demagogia pura y barata, muy barata. ¿Debe intervenir el Estado? Por supuesto. ¿Debe intervenir Europa? Por supuesto, porque es un tema de migración y es un tema de pobreza. Es decir, si el 90% de la población mundial vive con $2 al día, ¿pensamos que esto se va a acabar? Imposible, ¿eh? Es imposible. Esto es algo que debemos planificar, que debemos valorar, que debemos trabajar entre todas las administraciones y con capacidad de entendimiento. Se dice a los señores del PP, vamos a modificar una ley de extranjería, artículo 35, ¿para qué? Porque las niños, niñas, adolescentes, menores de edad, tienen que ser tratados y, obviamente, 90 en Formentera supone una incapacidad de gestión para la administración por los recursos que tenemos. Bien. Pues aquí, en este caso es muy claro. Trasladémoslos a espacios territoriales donde esta capacidad de gestión es más fácil o podría ser más fácil. Con dotación económica, sí. ¿Qué hacen los señores del PP? Dicen, no, porque nunca están por solucionar nada. Lo único que quieren es que haya debate. Y encima, utilizar el debate de los menores desde la ultraderecha y gestionando sensación de inseguridad. Porque hasta la entrevista que hacía el señor Córdoba, ayer creo que era, sí. Bueno, empieza a dejar caer, como hace él siempre, a dejar caer, que bueno, pues que generan problemas y tal. Mire, es que además no conoce el sistema, ¿no? Es decir, si un menor comete un delito, un menor, ya sea español, ya sea no acompañado, no sé qué, pasa a otro sistema, ya no está en el sistema de protección, pasa directamente a un juez, con una responsabilidad penal y al sistema de justicia de menores. Y ya es otro camino. Y cuando llega, y además tampoco, no sabe lo que dice, y si llega al sistema de justicia de menores, ya no lo paga el Consejo, lo paga el Estado. O la comunidad autónoma, perdón, la comunidad autónoma que es la que tiene las competencias. Es decir, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Se deben sentar los actores que tienen parte en esto? Claro, claro. ¿Debemos intentar trabajar para encontrar consensos? Sí. ¿Hay que modificar la ley de extranjería, artículo 35? Pues sí, porque es una parte de la solución. ¿Hay que pedir subsidio de la comunidad autónoma? Pues claro, porque está en estatuto de autonomía.
Jo, simplement amb el que acaba de dir Rafa, crec que aquí està considerant en Córdoba com si fos del PP, i crec que no ho és, crec que ell se va desvincular de Sumia completament, quizás de Vox, no ho sé. Jo digo que aquí has aludido a PP, perdón. Yo los tratos que he tenido con el PP de Mallorca, yo es verdad que pertenezco a parte de Compromís, pero yo aparte que he hecho con el PP de Mallorca, de Catalina Siré, jo realment aquesta inquietud per buscar-los llocs, per buscar assessorament, jo he tingut. Jo he tingut, i m'han dat opcions. També és veritat que Mallorca és un lloc reduït. En les polítiques que hi ha ara, com has de tenir totes les condicions, jo vaig dient, i des d'allí estaven d'acord, que mos havíem de seure a veure quin és el nou plan de fer-ho. No podem tenir boixos amb 8 dins cada pis, perquè és que no en tenim. Si no trobem ni per la gent que treballa, que ve a treballar, com anem a... Tu no... Es, pues, entonces, ja ho sabes, tu, entonces, tu havies
la,
estat...
La modificació de la llei de extranjeria seria una totalmente... part de la solució.
Claro, por claro. Supuesto.
Bueno, pues el PP se
opone. Hay que sentar-se, i luego hay que... Jo t'estic parlant del PP que jo conozco. De Mallorca és Escapau, que es diu que Pau Insu d'allà lluny.
Tampoc han dit que sí.
Deixeu-me fer un incís. És que l'altre dia vam entrevistar el senador Miguel Jerez, que ens va dir que el que trobava faltant aquesta reforma de la llei d'estrangeria, l'article 35, per fer aquest repartiment obligatori entre comunitats autònomes, és una dotació econòmica.
Clar.
No,
les autonomies.
No és cierto.
Això ens va dir ell.
No és cierto, porque de hecho la legislatura pasada, cuando esto pasaba, porque hubo reparto y bueno, y nos tocaban... A Baleares nos tocaba que llegasen 10 niños y niñas adolescentes no acompañados, venían con una dotación económica. Puede ser mayor, puede ser menor. Quizá no era el coste.
No era suficiente.
No era suficiente.
Pero bueno,
no asumía todo el coste.
Aparte de eso,
¿vale?
Sí.
Pero ya se hablaba de dotación económica. Habrá que trabajar porque la dotación económica sea adecuada.
También es cierto
que el coste es mayor en Baleares que en Castilla-León. O sea, yo he trabajado muchos años en tema de gestión de centros de menores, de justicia juvenil. Y obviamente los costes por las comunidades autónomas no son los mismos.
No.
Y además, el precio por recurso en Baleares tiene una dotación de personal que quizá habría que reelaborar para atender a menores en situación que no son nacionales, porque las necesidades no son las mismas. Es decir, no es un tema de que tengas un psicólogo cada 5 niños. No, a lo mejor lo que necesitan es más acompañamiento a la vida laboral, necesitan aprender el idioma, la lengua, necesitan otro tipo de recursos que no tenía. El tema es que no teníamos este problema y de repente nos lo hemos encontrado. Pues así, en la frente, ¿no?
Pues ahora hay que trabajar en las soluciones.
Correcto.
Que el problema que hay es que no estamos preparados para esto. Y
correcto,
como has dicho tú, necesitamos unas dotaciones, necesitamos personal, necesitamos bastantes cosas y un apoyo que sigue general, pero también yo considero que ha de ser una cosa también de illes. No creo que esas mayores illes, por mucho que tengamos las competencias de menors, nos tengan que decir, no, es que os han arribat a Formentera, son vuestros. No, por favor. Vull dir, té que ser una responsabilidad de todo el gobierno balear. És una cosa de comunitat. El que no pot ser és que tu digues que 90 i pico els tenim que menjar nosaltres i si arriben a Eivissa 50, en la població que tenen, vinga, home, no m'apareix.
Bueno, jo crec que és un drama humanitari i que aquesta atenció a la infància s'ha d'articular d'alguna manera amb coordinació entre les administracions, no? L'administració balear per lo que toca, l'administració estatal per la que toca i inclús l'administració europea en el que toca també, no? Allò lo que m'entristeix és que les últimes setmanes el que estan veient és que això s'està convertint en una lluita entre partits polítics, no? A veure qui la diu més grossa i que inclús pues, els Consells Pitiusos i na Proença estan utilitzant aquest tema com a arma contra l'Estat, no? Quan hauríem d'estar trobant solucions i trobant la manera de que aquests nens i nenes, que tornaré a repetir que estan parlant de nens i nenes que podrien ser els nostres pues, puguin tenir un futur, no? Vox va començar amb aquest tema, inclús com deia abans va trencar un govern per no estar d'acord amb els acords de repartició de menors entre les comunitats autònomes, però en això han seguit el Partit Popular, vull dir, tot això s'està convertint en més un tema de lluita política que en voler solucionar aquest problema tan important i que per Formentera pues, suposa un repte molt gran, com moltes altres coses, pues, també amb aquesta triple insularitat, amb ser un lloc petit, amb tenir uns recursos limitats i de més, no?
Avui estem parlant de nens aquí a la tertúlia de Ràdio Illa, de nens en situació de desemparament, de nens, de joves, tutelats pel Consell de Formentera. Si voleu dir-hi la vostra, 971 32 30 04, 971 32 32 77. Tenim un comentari de Nassú, diu: lo que no puede ser es que el gobierno se empeñe en modificar una ley, pero que no se empeñe en solucionar un problema. Diu, porque no son conscientes del problema real que hay hoy en día. Si se modifica y no, la ley y no viene bien dotada presupuestariamente, ¿para qué sirve? Comenten a su. Bé, centre de menors, n'hi havia un projectat a Formentera.
Sí.
10 places per menors de 12 anys, no?
Sí, era això. Estava preparat en els fons Next Generation, no arribava als fons, vull dir que no hi havia, la partida havia pujat un 100%, perquè de 400.000 havien passat a 900.000 que ja havia. Vàrem acordar amb Mallorca que se mos daria aquests sous per fer centre de menors, i les últimes notícies que jo he tingut, extraoficialment perquè no sóc la consellera, és que de moment aquest centre no es farà, perquè supos que s'ha variat els pressupostos, i des de Mallorca, quan es varen presentar el que necessitàvem aquí, aquest no és prioritari. N'hi ha hagut altres, sabeu, prioritaris, i aquest no. Jo em sap greu, però crec que tampoc no... En aquest moment, jo sobretot, sincerament, des de que ha passat tot això, que en les arribades que tenim dels menors no acompanyats, em preocupa molt més, perquè els nostres, per dir-ho així, arraigats, tenim llocs que els tenim bé, per dir-ho així, perquè ja estan en centres que ja van preparats, van rodats, com ha dit molt ben Rafa. Els centres que ara tenim per menors no acompanyats se tenen que preparar, la gent no és prou gent preparada. L'última vegada que vàrem voler obrir una casa a Mallorca no trobàvem personal. A Sevilla havien de venir a Sevilla, llavors resulta que havien de tenir lloc per dormir, els que se'n cuiden, perquè clar, estan uns torns que llavors s'entenen que anar a casa seva. És una cosa bastant complicada, per això he dit-ho de l'espai, perquè a vegades és molt fàcil, però és que necessites espai pels joves, necessites espai pels cuidadors, pels formadors, perquè realment està ben fet, però quan tens una cosa que està ben feta i ho has de créixer molt i no tens personal, no tens gent preparada, perquè com sabem, s'ocupen les ECA, les empreses sense ànim de lucre que s'ocupen dels menors, i vulguis o no, és molt dificultós per ells trobar personal, que per tots mos costa trobar personal qualificat, i si no podem preguntar qui siga, perquè a les illes a dia d'avui la vivenda és un problema, i mos costa. Imagina't bé, de reubicar a tots aquests joves, i s'han reubicat, eh? Estes moments que jo sé, s'havien reubicat tots, i hem tingut tota l'ajuda a Mallorca, i inclús Menorca també es va oferir, en el moment que jo sabia. Vull dir, amb això sí que jo no tinc cap queixa dels altres consells de les altres illes ni de les polítiques que es fan. Que llavors a nivell nacional s'apegui d'una altra manera, no ho sé. Però sí que crec que anem bastant junts i crec que s'hauria d'anar tothom més junts, inclús l'estat espanyol, d'anar cap a Europa a dir, senyores, aquí tenim un problema, perquè aquests joves, pensau, jo ja vaig d'arrel, el problema està allà. Allà, a què us informa i què no us informa? Què se us informa? Per què venen? Per què no venen? El primer que fan els joves quan arriben és fer-se una foto i dir, mira que bé que estic. Dius, explica'ls-hi tot el que hi ha aquí. No us expliquis això només. No sé, jo hi ha cosetes que crec que hem de treballar allà i no només aquí. Jo no dic que ho deixem aquí, eh? Però crec que allà se'ls ha d'ajudar i se'ls ha d'ajudar que tinguin els seus drets, que els països i els governs no us oprimeixin, que us deixin fer feina si volen, que deixin, que és el que deia gent, no sé si vau sentir entrevistes l'altre dia, d'una dona que d'allà s'estaven quedant sense joves. Que era molt trist veure els pobles que s'anaven els fills. Sí, a molts de pobles els fills se'n van. Per què? Perquè els de 16 a 17 anys tenen, o es pensen que tindran un futur millor a Europa. I el problema és que si no topen amb bona gent o gent que els guiï una mica, poden acabar malament, que és el que em sap greu allò. Perquè si tu els ajudes i intentes que es formin i vagin endavant, perfecte. Però hi ha moltes màfies darrere tot això i crec que és el més greu de tot.
Va, últimes intervencions, si us pareix bé.
Bueno, Formentera, ho ha dit abans en Rafa, és una ciutat amiga de la infància, tenim voluntaris, hem set sempre un poble acollidor on viuen moltíssimes cultures conjuntament i no podem posar en risc aquesta convivència, no? Hem de continuar treballant, en primer lloc, per adaptar la illa a les necessitats que té benestar social, sobretot en aquesta part de protecció de menors. Hi havia un centre projectat que hi s'ha de lluitar perquè aquest centre es pugui fer a Formentera, com bé dèiem, perquè els menors puguin estar a prop de les seves famílies i puguin créixer en l'entorn que els hi és més conegut. De la mateixa manera, dir que necessitem recursos, està claríssim, que necessitem ajuda, però que els hem de sol·licitar sense discursos que dificultin l'atenció i que dificultin o qüestionin aquests costos, no? Hem parlat de costos i moltes vegades hem sentit partits dient que bueno, amb aquests costos jo faria això, això, això per a los españoles. Bueno, los españoles també varen haver de migrar a altres llocs. Al final som un món interconnectat. De fet, si aquells països estan així és perquè nosaltres igual estan massa bé i ens aprofitem d'aquells països i tot s'ha de dir. Un altre tema que volia comentar i és agrair aquesta feina a totes les persones voluntàries, agrair també la feina que fan les forces de seguretat, la policia local, bueno, tot el que ajuda, i dir que aquest també és un dels nostres grans problemes, no? Cada vegada que arriben migrants tenim a disposició totes les forces de seguretat, la policia local, etcètera, etcètera, i després no poden fer front a altres situacions que passen a la vegada que aquestes arribades, no? És a dir, un problema més junt amb aquesta triple insularitat, amb moltíssims altres aspectes que són molt, molt específics de Formentera. Però està clar que aquests nens no poden ser una arma per fer política, sinó que aquí s'han de trobar solucions perquè estan parlant de vides humanes i de drets humans.
Sí, es un problema que hablamos. Estamos hablando de derechos humanos, obviamente, de protección a la infancia. La protección a la infancia no tiene precio. Y yo solo un mensaje al señor Córdoba, ¿no? Es decir, ahora que también es conseller de Asuntos Sociales, pues que haga su trabajo, ¿no? Es decir, lo que no puede hacer es generar un problema. Y una de las competencias que está clarísima que es del Consejo de Insular de Formentera, lo que no puede decir es que venga el Papa Estado ahora a solucionársela. Que trabaje. Si tiene que llamar al ministro, que llame al ministro. Si tiene que llamar a la consellera del Gobierno, que llame a la consellera del Gobierno. Que se siente que consiga, porque lo que parece que él dice que trabaja mucho, lo que no vemos es que se solucione nada y lo que vemos es que todo va peor, ¿no? Entonces, lo que pues eso, transmitirle la inquietud de que no saque este debate de lo que son los derechos humanos, porque si no hará un flaco favor a la ciudadanía y a la sociedad en general. Y por otra parte, pues que trabaje un poco más y que a ver si vemos algún tipo de resultado, porque lo que vemos últimamente es que todo va peor.
Moltíssimes gràcies. Ja per concloure...
No, ja res. Jo vull dir que té raó en Rafa amb el que he dit. Crec que es consell una de les àrees més importants, per no dir la més important, perquè la veritat és que crec que és la més important de totes, perquè s'ajuda a les persones, és l'àrea més bona de totes i la que més se té que ajudar. Crec que s'hauria de dar un tracte més, reforçar-lo més i lamentar simplement que no hagi prou consellers, ni hagi consellers, ni un equip que pugui fer feina com toca, perquè realment crec que això hi no funciona. I simplement d'aquesta petita nota, que quan un són diversos a treballar, pots treballar millor que un tot sol.
Bé, passant 2 minuts a les 12 del migdia, de les 7 de la tarda a la remissió, per acomiadar-nos em permetreu un petit suggeriment, que és que escolteu una entrevista que vam fer fa molt pocs dies a un investigador de l'Observatori Social de la Universitat de les Illes Balears, que va posar els precedents històrics d'aquesta ruta migratòria entre les Balears i Algèria, que segons ens explica comença l'any 1830, precisament amb la direcció nord-sud. Sí. Que després resulta que ha set sud-nord. Cristina Costa, de Sa Unió, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, Rafa Ramírez, del Partit Socialista, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Fins demà al ple, a les 9, no?
Sí, a les 9.
A les 9.
Molt bé. I aquí a Radio Illa, ja ho sabeu, sempre connectats amb la informació de darrera hora al radioillaformentera.cat. Demà hi tornarem a les 8 del matí i avui a les 3 comença la reemissió del De Far a Far d'aquest dijous. Apa, salut!